Hem vingut per quedar-nos.
Us donem la benvinguda a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa setmanal d'esports 100% dedicat als equips catalans i a les esportistes. Amb vosaltres us acompanyarem la propera mitja hora la Toni Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. La setmana passada no vam fer programa per festes de Setmana Santa, així que aquesta setmana hem de fer un repàs de les dues anteriors. Començarem amb el futbol, i concretament amb el Barça, perquè aquestes dues setmanes abans de l'aturada de seleccions ens han deixat amb el que ara diuen el nou clàssic femení, el partit del Real Madrid contra el Barça, l'anada i la tornada dels quarts de final de la Champions contra el Brann, en què el Barça ja el tenim classificat per a les semifinals, i finalment el darrer partit de la Lliga F contra el Llevant UD a domicili.
Anem per ordre, primer el Real Madrid Barça, en què les blaugranes es van imposar 0-3 amb gols de Rolfo, Aitana i Hansen. Continua la superioritat de les blaugranes respecte a les blanques. Com ho veieu?
Doncs sí, està clar, no? Tot i que s'esforcen en dir que competeixen cada vegada més contra el Barça, bueno, aquí ja podem debatir, no?, què és competir. Perquè clar... Sense aquests comentaris, si resulta que el primer xut a porta del Real Madrid...
Exacte.
...va ser al minut 88. Llavors, bueno, sí que estaven més intenses en la primera part, les del Real Madrid, però, clar, què vol dir competir? Deixem-ho aquí, no? I respecte al tema ja esportivament parlant del Barça, no? Vam veure per primera vegada la Rolfo i la Ona... totes dues al camp, la Rolfo per l'esquerra i la Ona per la dreta. El primer gol va venir molt aviat, al minut 10. En la primera profunditat de la Ona per la dreta i arribada de la Rolfo al segon pal.
I de fet, 0-1. La primera oportunitat ja van marcar, si no recordo malament.
Sí, clar, és que a part quan sí que van tenir moltes oportunitats i xuts a portes, evidentment, perquè el guió del Barça és aquest, no?, de dominar i sotmetre el rival, no? Però al final l'encert de cara a porta també marca una mica els tempos del partit, no? Que al minut 10 ja els hi entra la primera gran ocasió o clara ocasió, no? Uh-huh. Tot i que, bueno, hem de dir que són 20 xuts a porta, 20 xuts de finalització, 7 a porta, i del Madrid només 2 xuts i una porta en el minut 88.
Sí. Com deia aquell, no hace falta decir nada más.
Està bé, estaria bé. Sí. I bé, la primera part molt clarament del Barça, i la segona una mica amb més espais, no? Suposo que també perquè el Madrid comença a fer canvis, ja no estan tan intenses. Al final que l'objectiu que s'havia marcat a l'equip d'estar a més 12 punts, doncs amb el resultat final del 0-3 s'aconsegueix i ja vam pensar en els partits d'Europa. També destacar el nou golaç de la Graham, el 0-3, que finalment s'ho fabrica ella amb dos cintes dintre de l'àrea i el xut al parkour que supera la missa.
I de jugadores d'aquest partit, destacar la Rolfo, de l'Alexia en volia destacar una altra, però que gairebé 76 minuts jugats, vull dir, està agafant prou bon rodatge d'entrada.
Sí, continuant les rotacions, la Rolfo va sortir de titular, els canvis, sí, al minut 76, és veritat. I, bueno, després, durant aquesta setmana de Champions i tal, hem vist com ha anat rotant, inclús l'Alexia, que també va sortir dues vegades de titular, no?, a la Champions.
Doncs passem de la Lliga F a la Champions. Aquí sí que podem parlar de competir, entenc. Comentem conjuntament els dos partits, tant l'anada com la tornada dels quarts de la final de la Champions, perquè, excepte el resultat, van ser dos partits força similars al meu parer. Ara m'ho comenteu, si també hi esteu d'acord. L'anada es va jugar a Bergen amb un 1-2 al marcador, amb gols de Graham Hansen i Salma Parayuelo, i la tornada al Johan, on el Barça va certificar el passi a la semifinal... on el Barça va certificar el passi a les semifinals amb un 3-1 amb gols d'Aitana, Rolfo i Guijarro per Blaugrana. Feina feta i més exigència a partir d'aquesta fase de la Champions?
Tot i que semblen partits, no?, o situacions semblants amb la del Real Madrid, aquí jo sí que vaig veure que el Brann a part de que té jugadores que els hi faltaria alguna jugadora amb més talent, però ja veus com té unes intencions i una proposta de futbol, bueno, més atractiva o més que s'apropa més a la realitat, no? En aquesta pressió superalta en tot el camp i que des del primer moment volen jugar a la pilota des del sac de porteria i a vegades amb certes possessions d'arribar al camp rival, al camp del Barça.
Del que comentava la Yolanda, que deia que si eren partits semblants o no, més enllà del resultat, que potser a l'anada van patir una mica més pel resultat que no pas a la tornada, a mi sí que em va semblar que la proposta del Brand era la mateixa i que no renunciava al seu joc, tot i que enfrontar-se al Barça. Jo vaig gaudir molt d'aquests partits. Vaig gaudir molt més en aquests partits que no pas molts dels que veiem a la Lliga F.
Sí, sí, per això et comentava que per mi la sensació de competir i dels partits, ja no Lliga F, estem parlant del Real Madrid, que és el segon classificat de la Lliga F, i teòricament el que sí. Més pressupost té i més plantilla té. Sí, a mi la sensació és diferent.
Totalment.
El Brand, per exemple, el partit de tornada al Johan, els dos equips, tant el Brand com el Barça, estaven en una pressió tan alta que en el sac de porteria de cada equip, el rival estava a la línia de l'àrea. El Brand va sortir diverses vegades en la pilota controlada des del seu camp i arribant a camp contrari, però li faltava la finalització. També degut a aquest esforç del Barça de treballar i preparar les transicions defensives, no?
De fet, que abans no ho hem comentat, ara el Barça, que és el primer, li treu 12 punts al Madrid, que això ja diu molt de la diferència
sí.
de nivell, com a mínim, de la Lliga F. I l'altra cosa que dèiem que comentaríem ara era l'Alexia i que gairebé va jugar tot un... A banda de ser titular, tot el partit va agafant minuts i sembla que el seu rendiment, el trobo, almenys al meu parer, prou bo. De fet, m'està agradant més ara aquesta tornada que no pas la tornada anterior que va tenir després de la lesió de Creuats.
Exacte, però hi ha una gran diferència, Aida, que està jugant a la seva posició.
Ah, clar!
Està a Noruega no va jugar de titular, però la tornada amb el Bram, el Johan, va jugar de titular i em sembla que va jugar 70 minuts. I el partit del Levante de la Lliga F d'aquest diumenge passat també va jugar de titular. I sí, ja ho va dir ell al final, no? Que va fer dos titulars, no? Un sobretot, que són els periodistes els que tornen a dir com estàs de la lesió, quan ella ja no vol parlar de la lesió, ja està d'alta total i...
M'ho recordeu vosaltres, sí, deia.
Sí. I l'altre comentari sobre la renovació i tal, i bueno, ja ho va deixar anar, que ella se sent molt del Barça i que estima molt el Barça i ho va deixar anar així.
Sí, després d'escoltar les seves declaracions jo vaig interpretar que era un per mi no serà, o almenys, però clar, són interpretacions, eh? Clar, tampoc ho va dir.
No ho pot dir clar perquè suposo que han d'estar amb els timings i les notícies i oficials del club, o no sé, tampoc han dit que encara lo de l'entrenador, que també tenim a la Mariona pendent, no?, de renovació, amb les superofertes que té la Mariona, també. Es porta 10 anys al club, la Mariona, i el d'anar a competir en un altre projecte, una altra lliga o alguna cosa, no? No sé. Que jo les entenc, no?, d'aquestes oportunitats amb el que està portant la National League americana, no?, i sobretot també la lliga anglesa.
De fet, això ho dius perquè el Barça ha deixat anar, diguem-ne, el rumor, perquè no ha fet cap declaració oficial en què deia que podia ser que perdés jugadores, que es sentissin cridades a competir, anar a altres competicions més competitives, tu les has dit, però no ha estat una declaració oficial i... tant pel que fa a això que deies, que encara no sabem oficialment qui serà l'entrenador, com les diferents renovacions, després d'escoltar l'Alexia i després de saber els rumors aquests que diuen que amb la Mariona gairebé està fet i tot això, em dona més la sensació que és més un timing que està decidint el Barça a nivell d'anar comunicant les coses que no pas que estiguin o no ja pactades.
Sí, és la primera sensació que em va donar, però també igual és que ens agafem a no acceptar o no reconèixer que puguin...
A les ganes!
Marxar, saps? O sigui,
que puguin marxar.
No, o sigui, agafar-nos a qualsevol... Com que no ho anuncien, doncs agafar-nos a qualsevol esperança, no?, de que no marxin. De moment estem gaudint el ja et dic, el partit de la tornada al Johan, amb, jo crec que una de les assistències de públic, no?, més de la temporada, 5.500 persones. El partit va estar molt competit, tot i el resultat final de l'eliminatòria, 5-2. Van gaudir i van poder veure una competició. Sí que és veritat que era un domini, ho podem dir en paraules grans, no? Un domini del Barça, però que veies que el Bram tenia aquesta proposta de també anar valentes a la pressió alta i també sortir amb la pilota controlada arribant a camp contrari. L'únic que els hi faltava és que potser no tenen aquestes jugadores de tant talent que poden decidir en moments com, em sembla que va ser l'últim gol del Barça, el 3-1, no? Que tant la Mariona com la Graham estaven fosses, perquè tu les veies fosses, i la Graham es marca un cos a cos amb una...
És que aquest gol, per mi, la
Graham... Una jugadora que sortia de refresc del Bran, no? I el cos a cos... Uh-huh. Bueno, jo que he sigut davantera i que has de protegir la pilota, que a sobre has de tenir... que no te la poden treure i que has de desbordar i arribar a línia, no? Línia de fons i tenir la força i la visibilitat per centrar o el pas enrere o xutar, doncs això va ser un esforç de la Graham que... Bueno...
A mi aquesta jugada em va semblar espectacular. Llàstima que el gol no va sumar al seu marcador, eh?
Dit, sí, perquè al final perquè... la va tocar com l'Aitana i va quedar el segon pal i la Patri va fer 3-1,
exacte,
no? Però sí, aquesta jugada que jo la vaig tenir justament davant, el cos a cos aquest amb la defensa i com acaba desbordant i arribant a línia de fons, bueno, ja... Bueno, és que necessitarien, clar,
espectacular,
dos o tres dies per recuperar-se. Bueno, i la gran feina de la Mariona també, que sembla, saps, que al final que també va tenir una molt clara, no, amb el passe, una assistència de l'Alexia, i que jo crec que el que li faltava aquesta força d'arribar dintre de l'àrea amb la defensora apretant aquí el cos, no, i tenir aquesta força de xutar i col·locar-la, no? Que no, al final no la va tenir. Uh-huh. No sé si va ser aquí.
I d'aquest partit...
Ah, sí, bueno, i aquí va ser el gol un bon gol de l'Aitana, que està fent números una altra vegada de pilotador, que finalment se'l fabrica ella i a dintre de l'àrea també dos cintes, un control orientat, sí, dos cintes, i amb l'esquerra la col·loca. Saps, quan estava el partit una mica atascat, no?
Encallat.
Allà a la partida de tornada del Johan, al minut 24, que desencalla una mica el partit amb el 0-1 seu.
D'aquest partit, ja que has comentat el tema de l'afició i que va ser una de les millors entrades al Johan, també destacar que el Bran va portar una bona representació d'aficionats, que no, que vull dir que en positiu, que està bé,
sí,
vull dir que els equips femenins també aporten aficionats a camp contrari, vol dir que hi ha seguiment.
Sí, sí.
La gent està disposada a gastar-se uns diners per seguir-lo i acompanyar, tot i tenir l'eliminatòria difícil.
Sí, sí, dos cosetes. Va ser descarat perquè aquell córner que veiem sempre buit, que és el que està reservat pels equips contraris, no? Estava superple de blanc i vermell.
Sí.
I després, clar, tenir en compte que el Bram és dels que van disputar la fase de grup, a l'equip que menys coeficient UEFA tenia. I va fer una super bona fase de grup, competint-li a l'Olímpic de Lyon, que el tenia en el grup. No? Em sembla que un empat 2-2 a casa del Bram i 3-1 a l'Olímpic. I, bueno, tot així, amb aquests números ha pogut arrossegar, no?, a la seva afició, no?, a Barcelona.
Doncs la setmana vinent, que tenim l'aturada de seleccions, si us sembla, comentem també els resultats dels altres partits que van jugar als quarts de final, bàsicament París Saint-Germain i Lió, que són els que s'han classificat, i ara potser comentem el que ens espera a Montjuïc a les semifinals amb el Chelsea. Què veieu? Repetició del guió de l'any passat? Hi haurà canvis?
És una super eliminatòria, la veritat. El que ja sabem del Chelsea, no? Un super equip, una super plantilla, tot i que la seva teòrica gran estrella, la Sam Kerr, està amb la lesió de lligaments, no? Van fitxar a la Mayra del Levante per un traspàs considerable, no sé si van ser 400.000 al final, o... però que igualment té una gran plantilla amb bueno, amb la, per destacar també la, la jugadora americana que surt de, dels lligaments, també la Macario, i un munt de jugadores internacionals en totes les línies. O sigui, i per descomptat les ganes que li deuen tenir al Barça, no? de l'eliminatòria passada. No?
De revenja. De
revenja, sí. L'únic que em sap una mica de greu o una mica, no sé, si destacar una mica negatiu, és que la tornada, o sigui, la tornada serà a Stamford Bridge. L'anada la fem a casa i la tornada a Stamford Bridge.
El Barça, l'anada serà a Montjuïc, i que a més ja estan les entrades a la venda, per si algú en vol. Serà el 20 d'abril, a 2:15 del migdia, i la tornada és a Stamford Bridge, divendres 26 a les 9 del vespre.
Encara ens queda un partit per comentar del Barça, el Llevant Barça, jugat aquest diumenge, on precisament les culers van golejar 0-5 a les Granotes amb doblets de Brunei Salma i gol de Martina. Un guió bastant diferent, no?, del que vam viure a la ciutat de València en comparació al partit que vam veure al Johan.
Exacte, bueno, però diferent en el resultat, perquè més o menys el guió, el Levante va plantejar més o menys igual el mateix partit, amb tancar els carrils per dintre per deixar jugar el Barça per fora i ser força en la finalització del Barça, en els espais de l'àrea, sobretot, perquè no poguessin finalitzar. Però clar, és que finalment el que marca, no?, el resultadisme de l'encert de cara a porteria.
L'efectivitat,
exacte,
no?
Exacte, minut 3, doncs 0-1 de la Bruna, no?, a centrada xut de la Salma, no? I el guió esperat del Barça, que van jugar a l'estadi Ciutat de València, em sembla que es diu, i el Llevant fent aquestes transicions, que sí, que les té una mica per la mà en el sentit de que acaben fent bastantes transicions ofensives provocant aproximacions, però que tampoc arriben a finalitzar. Clar, perquè al final és que tu mires els números i finalment ocasions de gol, 0 del Levante, per 13 del Barça en tot el partit. No? Clar, al final sí, l'encert és el que marca, és veritat, i també que en aquest cas, igual que en el del Bram, la portera rival, si està encertada, doncs és la MVP de l'equip rival.
I abans de deixar el Barça, què us sembla que s'hagi convertit en l'únic equip d'Europa que pot aspirar a guanyar el pòquer de títols?
Sí, després de la final de la FA Cup, no? Em sembla que és d'Anglaterra, que van disputar diumenge a l'Arsenal i al Chelsea, amb gol de l'Arsenal a la pròrroga per 1-0, el Barça opta a tots aquests títols i serà l'únic equip que europeu, no?, amb el pòquer de títols.
Ara falta que ho rematem, que no només tinguem la possibilitat, sinó que ho complim.
Que la tinguem de debò. Abans d'acabar amb el Barça, volem informar de la cursa solidària Mouta, organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple, que en aquesta 24a edició compta amb la jugadora del Barça, Clàudia Pina, com a padrina. Aquest any la cursa se celebra el proper 6 d'abril i forma part d'una iniciativa solidària que busca conscienciar a la societat sobre l'esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa que encara no té cura i amb la qual conviuen més de 9.000 persones a Catalunya. I afegir que els fons recaptats en aquesta iniciativa solidària es destinaran precisament a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i a la recerca de la malaltia. I ara sí, deixem el Barça i passem al Llevant les Planes. A la jornada 21 de la Lliga F, les de Ferran Cabello van aconseguir un meritori empat a 1 a casa amb el Villarreal. Aquest passat cap de setmana van perdre 4-1 contra l'Atlètic Club. Ara mateix el Llevant les Planes van 12es a la classificació i estan a només 4 punts de les places de descens, que ara mateix qui marca el tall és el Betis. En aquests dos partits considereu que s'ha repetit el guió que en venien parlant les darreres setmanes?
Doncs, inevitablement sí, perquè és que, a veure, anem cada setmana, no?, fent el seguiment i, ostres, et trobes que molt aviat, li marquen molt aviat, no?, tant el Villarreal, que va ser el 0-1 al minut 15, i va ser remolt tot el partit, i el partit del Bilbao, no?, que és que al minut 10, 1-0, al minut 20, 2-0 i al minut 41, 3-0. O sigui, de seguida es posen per darrere en el marcador. Jo crec que no tan just.
I encara ho fa més difícil,
clar,
tot.
I entre que, no sé, clar, compaginar aquesta feina de treballar molt el, no? Crec que han de treballar molt el, les situacions a les àrees, però a les àrees, en totes dues àrees, en l'àrea, en la teva àrea defensivament i en l'àrea contrària ofensivament, les finalitzacions, no?
Doncs per acabar l'apartat futbol, el proper diumenge 7 d'abril a les 12 es jugarà el partit internacional femení de la selecció catalana Catalunya-Paraguai a l'estadi municipal de Palamós, Costa Brava. I ja, a partir d'aquí passem a repassar la resta d'actualitat esportiva en format breu.
En bàsquet, en la jornada 26 de la Lliga Femenina Endesa, victòria pel Barça CB 79-72 contra l'Ointec Guernica Vizcaya. Victòria també pel Cadí La Seu 99-95 contra l'Espart Gran Canària i derrota de l'Espart Girona 57-64 contra el Celta Zorca Recalvi. En canvi, la jornada 27, el Cadí La Seu va repetir victòria 71-88 contra l'Embutidos Pajaril, l'Espart Girona va guanyar 64-74 amb el Lointec Guernica Vizcaya i finalment el Barça CBS va perdre 69-51 contra el València.
I per acabar amb el bàsquet, l'Espart Girona va caure en els quarts de final de la Copa de la Reina contra un gran Movistar Estudiantes que es va fer fort a la segona part i va superar les gironines per 49-70.
En hoquei patins, la 20a jornada de l'hoquei Lliga Iberdrola es va anar jugant entre el 19 i el 23 de març, perquè entre el 23 i el 30 es va jugar la World Skate Europe Champions League Women. Comencem per això per la Lliga Iberdrola, amb victòries del Martinelli Manlleu, del Vilassana Cop d'Ivars, del Generali Palau de Plegamans, del Telecable, del Solideo Sant Cugat i empat del Fraga amb el Voltregà Movento Stern. Encara queda un partit per jugar entre les Roces i el Corunya, però els resultats no afectaran a la part alta de la classificació, on actualment tenim el Palau amb destacat primer líder amb 55 punts, el Telecable segon amb 49 i empatat en tercer i quart lloc l'Esneca Fraga i el Vilassana Cop d'Ivars amb 46 punts.
I en la WSE Champions League Women es van jugar els partits d'anada dels quarts de final, on hi trobem tres equips catalans, dos dels quals es van haver d'enfrontar entre ells. El Generali Palau de Plegamans, que va guanyar 1-3 al Martinelli a Manlleu, i el Vilassana Cop d'Ivars va perdre contra el Telecable 2-3. Aquest proper cap de setmana es juguen els partits de tornada.
El Waterpolo es va jugar a la jornada 16 de la Divisió d'Honor Femenina, amb els següents resultats. La Solim va guanyar 13-12 al Sant Andreu, el Rubí va perdre 10-20 contra l'Estalpul Sabadell, el Tenerife Cheide va guanyar 15-10 contra el Boadilla i tenim també els resultats del Catalunya 8, Atlètic Barceloneta 5, el Cipal Garrí al Canoe va perdre 7-8 contra el Sant Feliu i ens queda el partit del Terrassa Mediterrani que no es jugarà fins al 10 d'abril.
Sí, perquè el 23 de març també es va jugar l'última jornada de la fase de grups de la Champions League Women, una jornada intranscendent pel que fa a resultats perquè ja sabíem quins eren els quatre equips que asseguraven la plaça per la Final Four. El proper 20 d'abril es jugaran els partits corresponents a les semifinals que enfrontaran el Sant Andreu i el Sabadell per una banda i l'Olympiacos i la Solim Mataró per l'altra en les instal·lacions del Club Natació Barceloneta. I el dia 21 serà la final.
En handbol es va jugar la 22a i última jornada de la Lliga Regular Guerreres Iberdrola, on el CAHCE Granollers va guanyar 28-32 a Balonmano La Calzada i han quedat setenes en la classificació, amb 24 punts. Per tant, passen a la segona fase de la Lliga, en què les de Granollers s'enfrontaran en partit d'anada i tornada als quarts de final al Costa Sol Màlaga, segon classificat.
En la Lliga Iberdrola de Vòlei es van jugar els partits corresponents als quarts de final dels play-off, on el DCB Sant Cugat va perdre els dos partits contra el Pro Vòlei Cajasol, fet que les ha deixat fora de les semifinals.
I finalment, un apunt pel que fa al hockey herba, i és que aquest cap de setmana llarg s'ha jugat la final a 8 de la IAQELA, on els júniors de Sant Cugat s'ha hagut de conformar amb la quarta plaça. La competició europea finalment se l'ha acabat enduent l'Amsterdam.
Doncs això és tot per avui, esperem que si heu pogut fer festa algun d'aquests dies l'hagueu gaudit.
Nosaltres us esperem altre cop la setmana vinent, dimarts a les 9 del vespre o quan us vagi bé pels diferents serveis de podcast.
I només acabar donant les gràcies a la Maria Pons per la música i veus i als serveis tècnics de Ràdio Mollet.